Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
No, i 42 minuts. Dilluns, el repàs a l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana. Jo sóc Julián, amb una cara... Vaja, una mica cansat, eh? Parlant amb en Toni Muñoz, i és que està sent un... Aquesta part de la Lliga està sent, diguem-ne, complexa de gestionar, i una Unió Esportiva Sitges que s'enfrontava al CUE. I que també va costar una mica d'arrencar al final, vaja. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Vito, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Per on voleu començar?
Han estat dos partits, tant el del Sogorense com el del Sitges. Bé, jo parlaré especialment del partit del Sitges, que és el que vaig veure, però difícil d'empassar. Va guanyar el Sitges perquè evidentment és millor equip que el Fàtima, però va ser un partit d'aquells clàssics que no passaran a la història i que... per bé o per mal, ningú recordarà, no? Però bé, s'havia de guanyar, que és el que havia de fer el Sitges davant el CUE. El Fàtima, un equip, doncs, bé, molt, molt normalet, sense res a perdre, perquè ells es veuen ja gairebé amb el descens al coll i poca cosa més. T'he fet així un primer resum. Pel que sé, el partit del Sobrense, Toni, no sé si va ser
molt dolent,
tan dolent com el que vaig veure jo a Aiguadols, però...
No vaig veure el d'Aiguadols, vaig veure el del Sobrense, però va ser molt dolent, i fins i tot diria que, mira, el millor que té el Sobrense és que sense fent un mal partit, suma en punt, perquè en aquest cas va sumar en punt.
Aquesta és la lectura positiva, que les tres últimes jornades l'equip no estan bé, o no estan tan bé com fins fa un mes enrere, posem per cas, doncs s'ha estat capaç de puntuar. Aquesta, sí. Jo penso que és la lectura més positiva que podem treure, no sé si d'aquest mal moment que té el Sobrense, però bé, ara la cosa no és tan fluida com abans, no?
No,
sí, bueno, que dissabte tenia baixes importants.
És que anava amb moltes baixes. Els dos laterals els tenia de baixa, el central també. No anava Minga. Doncs a Marco Espigado sabem el que té,
sí, sí.
Que ja no disposarà el Sobrense fins a final de temporada o la temporada vinent.
Sí, sí. Doncs, Marcos García.
Marcos García al mig del camp es nota moltíssim.
És un puntal.
Alberto al mig de la defensa és un jugador que marca la diferència. Clar, amb aquesta ausència fins i tot anava convocat amb el Sobrense Guillem Vinyola,
jugador del B.
I va tenir els seus minuts. I fins i tot jo diria que el millor que vaig veure del Sobrense va ser l'aportació de l'Over, ja en els últims minuts, que va ser el que va encarar l'1 contra 1, va desequilibrar, va passar al mig de l'àrea i allà Capa, un defensor, va marcar l'empat. Al minut 90, en un partit horrorós.
És que és curiós perquè...
Sembla que encara no té sentit, en tota aquesta temporada. Horrorós.
Sí, és que va ser molt... És que és la primera vegada que jo vaig dubtar del Sobrense. És la primera vegada que jo vaig pensar que aquest partit no es guanyaria, perquè és que no s'arribava. I a més, els canvis que feia en Josu per a buscar doncs, frescura i aportació, alguna aportació, doncs
no sortia. Pitu, anaves a apuntar?
No, anava a apuntar que els tres últims punts que suma el Sumorense gairebé els aconsegueix en el darrer tram del partit. El dia de Viladecans, el penal que transforma el Marcos García també era a les acaballes, ja en el descompte, si no m'erro. L'altre dia l'empat amb el Vistalegre també, minut 82, a Torredembarra al minut 90. Repetim, és allò bo que té el Sobrense, no? que persisteix i que tot i no estar en fi del tot, doncs hi ha aquesta mentalitat d'anar fins al final. I escolta, si rasquem un punt, doncs és un punt que acaba sumant. Però com que fa setmanes que parlem d'aquests 40 i escaig, està costant d'arribar, no? Ara el Sobrense està amb 38.
I a més, el Josu reconeixia que l'equip està cansat. Ho reconeixia.
Doncs li anirà bé l'aturada de Setmana Santa.
L'equip està cansat i que aquesta aturada de Setmana Santa li pot anar molt bé.
Mm-hmm.
perquè d'aquesta manera doncs desconnecta
com,
una mica.
Com ens diu la setmana passada, té motius per estar cansat.
Sí, té motius, té molts motius per estar cansat, i a més, tal com ha anat la jornada, aquest punt, el que passa que, clar, estem acostumats, també ho deia el Josu, estem acostumats a veure que estem a dalt, doncs que ho volem tot.
Diguem que ara l'equip està cansat després d'un any i mig en què ha demostrat no estar-ho, no?
Clar.
Gairebé,
clar.
Per tant...
Clar. I que li falten peces fundamentals, li falta una peça fundamental al mig del camp, que doncs el líder, el Vilanova, quan li faltava el Carricón al mig del camp, ho notava molt. Doncs a nosaltres no falta a Marcos García. Marcos García nota.
I el, evidentment, el desavantatge que té el Sobrense és que, per exemple, no direm una baixa puntual d'una sanció o d'una lesió que té una setmana fora, una lesió com la de Marcos Espigado, per exemple, sí, que és de llarga durada, doncs qualsevol altre club doncs faria allò un canvi de cromos.
Clar, fitxa.
Se'm lesiona un jugador i ja no puc disposar d'ell, doncs vaig a fitxar un. Clar. I això el Sobrense
no pot fer-ho.
No pot fer-ho, evidentment, clar, perquè aquí no hi ha diners. No?
Clar.
Sí que potser podria venir algú, no dic que hagi de passar, estic fent allò ciència-ficció, perquè es doni la circumstància de que tu parles amb un jugador, que aquest jugador té una situació especial i et pot venir, no? Però en aquests casos són més aviat allò en comptagotes. És el desavantatge que té, repeteixo, el Sobrense amb grans equips. El Toni parlava del Vilanova, però bé, està el Sant Boià, el Balaguer, el Castelldefels, aquests equips que tinc una baixa, doncs no us preocupeu que vaig a fitxar i amb això es pot arribar a notar.
Si en el cas del Sobrense la causa sembla molt aquesta, sí, el cansament de l'equip, en el cas del Sitges...
Bé, el cas del Sitges és més puntual, jo diria. És el partit de dissabte. Típic partit en què potser la mentalitat no és la més correcta, i no ho dic jo, sinó que ho va reconèixer el Manel.
Perquè està sent més inestable, no?
Sí, Sitges? Saps que bé, jugues contra el Cué, un equip que ha encaixat golejades, que potser jugant sense prema l'accelerador doncs ja n'hi ha prou. Això passa, a vegades allò des de fora no ho veus així, però si estàs a dintre deus pensar, bueno, va, no anem a forçar la màquina perquè ara ens venen partits potser més difícils, com aquest cap de setmana que ve al camp de la Joventut Ribetana, però clar, la primera part encara ens va deixar alguns detallets. Penso que l'equip encara va estar bé, va intentar obrir per bandes, alguna acció individual del Pasqua que va estar bastant actiu. De fet, el primer gol, un molt bon gol, és d'ell, del Pasqua. El segon, del Jaume Jordi, que també és de lo milloret que estem veient últimament. El Jaume Jordi, ho dèiem divendres i ho dèiem la setmana passada, és un jugador ara gairebé insubstituïble perquè està en un magnífic moment, el millor des que és jugador dels Sitges, i aquesta és la seva tercera temporada. I a la segona part, és que gairebé no van haver ocasions. I bé, el Fàtima va dir, bé, de perdidos al Rio, va deixar dos jugadors en punta, a veure si caçaven alguna pilota, en van caçar una, al minut 60, et poses 2-1, t'entren certs dubtes, però bé, al final va arribar el tercer gol, que el fa un defensa, el central, Saràbia, que es va trobar en aquell moment amb la pilota als peus a l'àrea petita,
i va aprofitar i va marcar
el 3-1, però... ja et dic, un partit per oblidar, per dir, bueno, són 3 punts més, en una jornada en què, clar, veus els resultats dels equips de dalt...
Dos partits per oblidar,
sí, sí, sí. Però bé, no els oblidem del tot, perquè han suposat punts.
I els punts juguen.
Sí, sí, i en el cas de Sitges són 3. Però, clar, si ho compares, per exemple, amb les golejades d'aquesta última jornada, que el Martorell li fa 8 al Sant Cugat, les Garrigues...
A casa seva?
Sí, sí, 1-8.
A casa del Sant Cugat, 1-8.
Compte el Martorell perquè està sortint a golejada per jornada. Porta un porró de gols en 3-4 setmanes que està engreixant el seu compte d'una manera bàrbara. El Montserrat Igualada li va fer 7 al Castellví. Clar, el Cubelles va guanyar fora. També tenia un partit, bé, tampoc tan assequible perquè jugava a la Múnia. Però bé, la Múnia és un equip allò de fred i calent, no? Que mai saps com et respondrà. Res, una setmana més i tot continua igual, i ara
proper cap de setmana.
Sí, arribes.
Sant Josep i Diumenge de Rams.
Sí, sí, sí. Sí.
Pel Sitges.
Sant Josep és dissabte,
Sant Josep és dissabte.
T'ho dic en coneixement de causa.
Oh, no està clar. Aviso a navegantes. Sant Josep dissabte.
Sí.
Crema catalana per algú que encara recordi la tradició. I el Sitges s'enfrontarà
a... I el Sitges, que jugarà al camp de la Jove Ribetana. És un derbi, Recordo el partit d'aquí a Aiguadols, no sé si el recordes, Toni, va ser un partit intens, eh?
Intens, molt intens.
Molt intens, va guanyar el Sitges, em sembla que va ser 3-1.
3-1, 3-1, eh? 3-1. Però clar, arriba tant haver d'un empat al camp del Molanta i al seu camp és un equip perillós, eh?
Mm-hmm. Veurem, perquè... Bé, jo crec que el Sitges està en plena disposició de poder guanyar, haurà de jugar un pèl millor de com ho va fer, evidentment, el dissabte aquí amb el Fàtima, i pendents de si s'incorpora finalment algun jugador. Àngel Calvo, en aquests mateixos micròfons, el dimecres la tertúlia ens parlava fins i tot d'un nom, no? Uh-huh. D'un davanter, amb nom tenístic, Roland Garros.
Sí. Sí.
Preguntat al Manel sobre com estava la situació d'aquest jugador, ell va dir que de moment encara no havia donat resposta i que de moment... que estan buscant un davanter, i no sé si també si es presenta l'oportunitat fitxaran algú del mig del camp, perquè la lesió del Marc Chan sembla que va per llarg, i clar, és per la incidència que té el jugador en el joc de l'equip, penso que podria ser també una baixa important.
Uh-huh. I en el cas del Sobrense?
Doncs rep el Sant Ildefons, l'equip de Cornellà, el Sant Ildefons, un equip que més o menys està classificat com el Sobrense, no? Punt a baix, em sembla que 2 punts per sota.
Bé, pels més nostàlgics podem recordar que Sant Ildefons és la primera victòria que el Sobrense aconsegueix fora de casa a Primera Catalana aquesta temporada.
Sí.
Va ser 1-2, una victòria molt celebrada, la recordo, perquè era la primera fora de casa, i bé, tenia el seu valor, evidentment.
Uh-huh.
Després s'ha demostrat que el Sobrense potser acaba traient millors resultats fora.
A fora que a casa, no?
Són aquelles trajectòries o estadístiques curioses, no? Jo recordo els Sitges, aquells Sitges que em sembla que l'entrenava Dani Pujol, que
a casa li costava...
A casa li costava horrors, i fora, bé, ho guanyava pràcticament tot. Dius, bé, per què? Bé, allò de les dinàmiques.
Yeah.
Així es presenta aquest cap de setmana, que serà el previ descans.
Sí, sí, serà la darrera aturada ja de la temporada. Ja no n'hi haurà cap més.
Fins al...
Ja anirem ja de corrido fins a...
Fins al final.
Fins al final, que mirant, vaig veure que la última jornada és la del 28-29 de maig.
Sí.
O sigui, final de Champions...
Tot junt, tot junt.
Corpus, tota la vegada.
Desconnectes totalment, tot junt.
Tota la vegada. Abans no arribi a juny, haurà passat tot.
Sí, ja ens haurem menjat tot.
Exacte, tot estarà resolt. El bàsquet va perdre a casa del Lluïsos de Gràcia.
Sí, ens deia el Mauro el divendres que l'equip tenia baixes i que, evidentment, no era el millor moment per tenir baixes. Començant per la de l'entrenador, que evidentment la tècnica que va veure aquí el dia del Vendrell li va suposar un partit de sanció, no va poder estar a la banqueta, i alguns jugadors que també arrossegaven problemes físics, i clar, això quan vas a jugar en una pista com la del Lluïsos, un equip que està com tu lluitant per intentar ocupar una d'aquestes 4 primeres places, bé, juga molt a favor del rival i juga molt en contra teu. Al final, derrota per 69-59, bé, no canvia massa la història, perquè ara les 4 primeres places encara estan en mans dels que les tenien, no? Viladecans, Grup Barna, Lluïsos i Bàsquet Sitges. Costarà, evidentment, tot i que l'entrenador, en aquest cas l'Edu, pensa que ell té el millor equip i que per ell són els millors, aquí ara cada partit serà gairebé una final. L'exemple més clar el tenim la setmana passada aquí amb el Vendrell. Vendrell que bé, tampoc té cap necessitat ni cap urgència, i que li va posar les coses molt, molt difícils al Sitges. Veurem.
El petit descansava?
El petit descansava, el primer equip descansava, el sènior B va jugar a Igualada, va perdre per 7-3. Estaven pendents del partit que jugaven el Vilanova i el Lleida, el que ahir, repassant els resultats del grup D de segona catalana, vaig veure que el partit no es va jugar, que jugarà el mes d'abril. Per tant, sí, això de l'hoquei és per tornar-se boig. És per tornar-se boig, perquè mai estàs al dia. Sempre és classificació virtual, sempre, perquè mai estàs al dia. Però bé,
sempre hi ha un partit pendent de jugar-se.
Sí, sempre hi ha un partit pendent de jugar-se, sempre hi ha... Bé, és bastant, bastant dramàtic, però bé, les coses han canviat poc, eh? El Lleida a dalt, el Calafell sí que va jugar el seu partit, el va guanyar el Sant Ramon, Vilanova i Sitges, doncs, com dèiem, no van jugar aquest cap de setmana.
En el cas del rugbi?
En el cas del rugbi, doncs, decepció per l'equip femení del Rugbi Club Sitges,
que no podrà jugar,
no podrà disputar la gran final de Copa Catalana. Era l'equip femení del Sitges, que era un assidu. Va disputar, si no m'equivoco, les dues últimes. La de fa dos anys la va guanyar, la de l'any passat la va perdre amb Gòtics. I ahir jugava semifinal, allò, el todo o nada, partit únic, al camp del Ver, del Barcelona Enginyers en rugby, i va perdre per un resultat bastant contundent, diguem-ho així, 34-8. Aquesta temporada, estava mirant ara fa uns moments, els enfrontaments amb el Barcelona Enginyers li han estat desfavorables. S'han enfrontat tres vegades, un partit de Lliga amb derrota i dos a Copa Catalana, que també han acabat amb derrota, és a dir, amb victòria per al conjunt de Barcelona. Certa decepció, evidentment, perquè l'equip, doncs, ha fet una bona campanya, mm-hmm, i s'ha quedat a les portes de...
Quina temporada, el rugby?
Sí.
Caram!
Difícil. Sí. Vull dir, no sempre et trobaràs amb grans temporades.
Per
i
allò,
de
tan esforçada.
Sí. Sí, en el cas del femení potser sempre és una mica més complicat, no? Perquè jo recordo quan has parlat amb jugadores o amb entrenadors, sempre et diuen que, clar, que costa tot una miqueta més, perquè, clar, no pots fer un equip allò, un equip molt nombrós, no? Vull dir, això del rugby no és tan senzill. I en el cas de l'equip masculí, doncs, bé, no ha jugat aquest cap de setmana, no hi ha hagut competició a la divisió d'honor B, i veurem, perquè se li presenta un final de temporada difícil. El més positiu és que en últim no pot quedar. Últim no pot quedar, perquè ja l'últim em sembla que és el Gòtics, no vull dir, per números ja no el pot atrapar. Veurem si aquesta penúltima posició li permet salvar-se o es veu obligat a jugar un play-off per evitar, doncs, el descens.
I afegim algun resultat més, Pitu?
Potser...
El del Subo B.
Sí, el Subo B, mare meva. Sí,
Subo B,
sí,
que
perdó,
va guanyar el camp de l'Orbe.
Mans al cap, mans al cap.
Amb tants resultats i amb tants...
Mans al cap.
Perdó.
Va guanyar el camp de l'Ortonenc, el Can Cartró va empatar i es col·loca a 5 punts del segon classificat.
Jo crec que té mitja lliga a la butxaca.
Té mitja lliga a la butxaca. Sí. Molt bé. Va guanyar 1-2 al camp de l'Ortonenc.
I ara juga amb el Can Cartró, que és un altre rival directíssim. Clar, si el guanya segon, aquí diumenge,
es col·loca 8.
Que el partit per ser a jugar a 1:15, no a 2:45.
No, quan acabi el
del primer equip. A 1:15 de diumenge,
sí,
eh? Diumenge. O sigui, quan acabi el Soborense de jugar aquest proper diumenge, el Soborense B a continuació.
Amb el Can Cartró, que si guanya amb el Can Cartró ja, jo crec que finiquita 100% o 99,9%. Per cent la Lliga.
La Lliga.
Home, seria una bona manera de començar les vacances de Setmana Santa.
Pujant a tercera catalana, imagina, en Sobrense ve a tercera catalana. Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
Molt bé.
A veure com queden les coses. De moment, avui a les 4, més resultats.
Sí, posarem
les
declaracions.
Posarem una mica d'ordre, perquè ja pots treure les mans del camp. Sí. Toni, gràcies.
Molt bé.
Pitu, gràcies. Adeu. Tornem en 5 minuts. Notícies en connexió amb la xarxa. Una important exposició que organitza la Fundació Ave Maria aquest proper divendres. Lluïsa Sallent, que ha donat totes les seves obres a la Fundació. Parlarem amb el comissari de la Fundació Ave Maria, Lluís Barbadillo, i després amb Edu Santís i amb Ramon Artigues. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.